Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'11 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència amb l'objectiu de visibilitzar i reconèixer les contribucions de les dones en el camp de la ciència i la investigació, així com promoure la igualtat en aquest àmbit. La biòloga santcugatenca dedicada a l'estudi de la migranya a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, Marta Vila, considera que en termes d'igualtats encara hi ha molta feina a fer i lamenta que la investigació de les patologies que afecten les dones vagin molt endarrerides respecte a aquelles que afecten més els homes. Ciència, feminisme i automoció conflueixen a l'Escola Ciutat d'Alba en un taller a càrrec de Volkswagen. En el marc de l'STEM Tour de Volkswagen, estudiants de 5è i 6è han pogut dissenyar el cotxe del futur i conèixer de primera mà la trajectòria de tres treballadores de l'empresa alemana. Amb l'objectiu de visibilitzar el paper de les dones a les ciències, l'alumnat ha pogut comprovar com les ciències estan a l'abast de qualsevol. Els viatgers dels autobusos d'enllaç a les estacions dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'han incrementat un 33% durant el 2024. En total, en el conjunt d'aquestes línies es van comptabilitzar 573.988 usuaris, 142.000 més que el 2023. El trajecte amb més transbordaments va tornar a ser el que connecta l'estació de Sant Joan amb el polígon Can Joan, a Sant Cugat, amb un total de 270.206 viatgers, un 12% més que el 2023. El judici contra l'home acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre el gener de 2020 i l'abril de 2021 ha començat aquest dilluns. En la primera de les 3 jornades previstes de judici han declarat primer 7 de les 8 dones víctimes d'agressió que han explicat els fets que van patir responent a les preguntes de la fiscal i l'advocada de la defensa. Durant el judici ha declarat també una 8ª víctima a petició de la defensa que ha estat l'única amb una explicació distant a les altres. El judici ha comptat, a més, amb la declaració de la cap del presumpte agressor, un treballador d'una empresa de manteniment d'ascensors clau en la investigació policial. El judici continuarà aquest dijous, on s'espera la presència de l'agressor, absent aquest dilluns per malaltia comuna. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts 11 de febrer i farem bolillolla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, amb Dani Vilaró, Alba Roda i Lluís Espín. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Avui, en el Dia de la Dona a la Ciència, parlarem amb la biòloga Marta Vila. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb la Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de tecnologia de la mà del professor de la UPC, Juan Jesús Pérez, per parlar del desenvolupament sostenible. I per acabar, a l'Espai d'Entitats, ens endinsarem en Polseres Candela, una associació que treballa per incrementar la investigació del càncer infantil i juvenil de la mà de Carmen Blanco. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
estaves comptades.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el lloguer de temporada, que s'ha multiplicat per 10 en els últims 5 anys a Sant Cugat. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, en Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional, l'Albert Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc, i la Lluïsa Espín, directora de la Fundació Vina. Molt bon dia a tots tres, benvinguts.
Bon dia.
Tornem a parlar d'habitatge, eh? Ho dèiem aquí a la pretertúlia, un tema que sovint ens ocupa i ens preocupa també en aquesta ciutat, i és que durant tot el 2023 i fins al setembre del 2024 es van registrar a Sant Cugat 93 contractes de lloguer de temporada. És una xifra 10 vegades més alta que la que es registrava fa 5 anys, el 2019, quan se'n van firmar 8. De fet, 3 de cada 10 anuncis de lloguer al municipi corresponen a contractes de curta estada. Es tracta d'unes dades que ha obtingut el 3CAT a través d'una petició al portal de transparència de la Generalitat. Bé, jo no sé si us sorprenen o no aquestes xifres. Acostumem a parlar d'habitatge, acostumem a parlar de la manca d'oferta i també els elevats preus alts, i avui ens focalitzem una mica en aquest altre tipus de lloguer, que és el lloguer de temporada, aquests que són inferiors als 11 mesos i que veiem que s'ha multiplicat per 10 en els últims 5 anys. Us sorprèn d'entrada?
Sí, aquests lloguers de temporada, voldria saber quanta gent particular o privada és el que lloga i quants tenidors són els que tenen els pisos per llogar-los. O sigui, quan tu tens un pis, suposo que si l'has pagat durant molts anys, resulta que després el tens per un complement en la teva jubilació, i la persona que ho lloga, a lo millor ho lloga perquè evidentment doncs necessita aquests calés. Jo penso que el problema són els grans tenidors, però els particulars, m'agradaria saber quanta gent d'aquests particulars són els que lloguen els pisos.
Perquè
l'actitud personal és molt important. Un que té un pis de lloguer, doncs normalment sempre intenta treure-li el màxim profit possible. És una perversitat, però vull dir, és així, el mercat és això.
I així estem.
I la veritat, així estem, no? I per tant, doncs clar, en un moment, jo conec alguna persona que té un pis que se'n va anar d'ell, però el tenia comprat, no sé què, i s'ha anat a viure en un altre lloc, i el lloga amb una altra persona, però lloga per sota del preu que teòricament està de mercat. Però és una actitud personal d'ell.
De l'índex de referència?
Sí. És una actitud personal d'ell. Però és un lloguer a llarg termini, eh? Uh-huh. I el llogater diu, però si tu podries treure més. Diu, no, intento una medida treure i que tu puguis pagar cada mes, perquè el que és important és que potser puguin pagar molt i després resulta que no, estan sense poder pagar-ho. I per tant, és molt més complicat això que no pas, i treure la persona és molt més complicat que no pas que continuar pagant un lloguer, el que sigui raonable, segons el teu poder adquisitiu, que teòricament jo me'n recordo quan estava a la universitat fèiem 33% pis de l'economia, el 33% pis.
De fet, no es recomana destinar més del 30% a l'habitatge,
i en el cas quan es demanen les hipoteques el 50%. Tot i així, abans el 30% estava quan treballava una persona. Ara, si treballes dues persones, aquest 30%, teòricament, és molt més elevat, diríem, no? Per tant, a mi, doncs, no sé si compten una persona o dues persones, perquè
dels ingressos de la llar.
Dels ingressos de la llar.
Exacte, no es recomana dedicar més del 30% dels ingressos de la llar a l'habitatge.
Sí, però me'n recordo que quan érem una persona treballant, sí, me'n recordo que era el 30%. I després, evidentment, doncs, quan treballaves dos, quan vaig tenir un pis que pagava de solter, i després, doncs, quan em vaig casar, doncs, ja entraven dos sous, i llavors ja era més assequible anar a pagar-ho, no? Però no, hi ha coses d'aquestes que d'alguna manera s'han d'investigar més, no? Perquè moltes vegades el problema són els grans tenidors. Els grans tenidors, evidentment, això és una vergonya el que està passant, no?
Però jo crec que no sé jo si als grans tenidors els hi compensa tenir aquests lloguers de temporada. A mi, no, el meu dubte és... Aquests lloguers d'11 mesos són per persones que no estan aquí, diguéssim, en una vivenda habitual, sinó que són estudiants o gent que treballa, perquè aquí tenim un parc empresarial molt important a Sant Cugat, o inclús ESADE, la universitat. Jo recordo els meus pares, quan vam venir aquí fa 50 anys, ells tenien el pis llogat als professors de la Facultat de Veterinària de Bellaterra. Yeah. Aleshores, feies aquell contracte per al temps en què ells estaven allà. I tenia tot el sentit. No es deia temporal, com es deia, no? Però que, clar, les dades, les xifres per mi no són clares, perquè si són 11 mesos, és que em sona molt a l'agost no estem, i estem de setembre a juliol. Si és aquest el cas, ho podria entendre, perquè clar, també pagar tot l'any i després a lo millor no tornes perquè te'n vas a una altra facultat, però clar, la qüestió és això o és una altra cosa?
Clar, és que també pot ser el màxim són 11 mesos, però pot ser gent que ho llogui per un mes o dos perquè està de vacances, o sigui, o perquè, no? Llavors és aquesta mena de turisme Airbnb, no?, dir-ho d'alguna manera, que entra, diguem, per la via habitual del lloguer, no? Jo, vaja, així en memòria, quan va sortir la llei de l'habitatge del maig del 2023, ja es va dir que allò podia ser
una escletxa,
anava a dir un coladero, però molt bé, una escletxa per poder sortejar justament aquests intents de regular, no?, el que estava passant amb els preus del lloguer. I ha passat així, o sigui, al final el que ha passat és que això del lloguer de temporada ha acabat sent com una mena de maniobra per tal d'esquivar el que la llei d'habitatge, la primera llei d'habitatge que es va fer en democràcia, recordem-ho, o sigui, no hi havia una llei d'habitatge des que portàvem democràcia.
Sí, el mercat era lliure.
Clar, llavors, quan s'ha intentat regular, la sortida ha estat el lloguer de temporada, i és el que ha acabat passant, no? Llavors, clar, amb aquesta distorsió tan forta que estem veient, no?, de preus disparats, de gent que no hi ha gent que és que no pot ni llogar, o sigui, és que quan busca un pis per llogar, perquè no és de temporada, sinó que vol viure aquí i vol un pis de contracte de 3 anys, no troba, perquè és que no hi ha oferta.
No, és que 3 de cada 10 són d'aquest tipus, i els 7 que queden, doncs els preus, imagineu-vos, el preu mitjà de lloguer a Sant Cugat és de 1.400 euros, les mitjanes sempre són una mica perverses, no?, perquè hi ha el viatge, a vegades no es té en compte la desviació. El que això es tradueix en la realitat és que és molt difícil trobar un pis de lloguer. La llei de l'habitatge del 2023 regula les zones tensionades a alguns pisos, però n'hi ha alguns que queden fora, i el que fan és que no es pot apujar el preu que hi havia anterior, però si el preu que hi havia anteriorment ja era molt alt, és una solució, doncs, que no acaba de solucionar el problema de l'habitatge que tenim a la ciutat i el país. No sé si us heu trobat en la tessitura d'haver de buscar pis a Sant Cugat recentment i trobar-vos aquesta problemàtica, o coneixeu algú. Hi ha un tertulià de la casa, i l'Eduard Gené, que també fa el programa Molta Comèdia, que ha estat en aquesta...
Sí, m'ho va dir.
Deixeu-me dir, maleïda aventura de buscar pis.
M'ho va comentar.
I de veritat que és per fer-ne un reportatge, perquè...
Sí, és que s'ha convertit com en una cosa impossible, pràcticament, no?
I llavors dius,
aquí què està passant, no?
La qüestió...
De fet, és clar, hem creat una societat a través de la llei del mercat. Però a veure, és això, que evidentment que existeix la llei del mercat i que ens regim per la llei del mercat.
Clar.
I, per tant, el perverse és això. Clar, la llei del mercat també té unes normatives, que també té una llibertat per qui ho ven i per qui ho compra. O sigui, les llibertats són igual per uns i per nosaltres. Per tant, aquestes llibertats...
Depèn com tinguis la butxaca.
Això mateix. Com tens la butxaca, la llibertat aquesta, doncs, et queda molt més reduïda o no. Què passa? El problema és... jo penso que el que s'ha de fer és, l'altre dia, sortir a la Trilla, la Carme Trilla, que realment és la que en sap més d'aquesta cosa i que realment no li fan moltes vegades cas, que s'han d'obligar, anem a dir, a la gent que construeix el 30% que sigui de lloguer.
Protecció oficial.
I també l'Ajuntament ha de deixar, anem a dir, terrenys per poder edificar això.
El problema és que la cessió de terrenys, que també ho vol legislar així el govern de Salvador Illa, és que hi ha molts municipis que tenen molt poc terreny on es pugui fer habitatge de protecció oficial.
I està el mercat pel mig, i són privats.
Sant Cugat és un d'aquests municipis que no queden tants terrenys. És a dir, amb els terrenys de titularitat pública que tenim a la ciutat, és impossible acabar la problemàtica d'habitatge que hi ha a la ciutat. Per tant, cal buscar altres
mesures. Sí, perquè l'Ajuntament no poden anar al mercat. Perquè els ajuntaments no poden anar al mercat, perquè el mercat està caríssim i és impossible, no es pot pagar. Aleshores, per tant, aquest és el problema. El terreny és una de les coses que realment s'ha de plantejar, no solament l'edificació, sinó els terrenys. Com estan regulats i de quina manera es poden justificar.
I és per això que molta gent que fins ara deia no, és que me'n vaig a Rubí. Ojo, és que Rubí tampoc no és tan barat el lloguer ja. Vull dir que cada vegada...
És aquesta centrifugació,
exacte,
no? De la gran capital a l'àrea metropolitana.
Exacte, Sabadell, Terrassa, que semblava que abans era... Bueno, mira, no he vist que Sant Cugat, però me'n vaig a Rubí. Ja no és tan econòmic buscar una vivenda a Rubí.
El problema és que la gent que vivia a Rubí de lloguer també se li... No? És aquest peix que es mossega la cua, van pujant les rendes...
No, perdona, que estaves...
No,
hi ha una cosa molt, molt, molt perversa, que és, per exemple, un exemple.
Sí.
Torre Negra, l'espai de Torre Negra, que no és edificable i que hi ha hagut tantes... És clar, si teòricament tu dius, no, Torre Negra, que sigui edificable i que hi hagi un 30% d'edificació per lloguer de lloguer per...
Social.
Per social.
Sí.
Els ecologistes què diran? Saps què vull dir? O sigui, la contradicció.
Sí.
Moltes vegades, no? Estic posant sobre la taula temes que moltes vegades nosaltres protegim els territoris, sí, perquè evidentment per un tema ecològic, però resulta que si no tenim terreny i llavors necessitem terreny per poder fer protecció oficial, podríem ser capaços d'acceptar que d'alguna manera el terreny de Torre Negra poguessin edificar una part i que els propietaris deixessin una part per vivendes de protecció.
Però no, crec que la societat o sigui que... ja desconfiem, eh?
No, aquest cas hi ha Can Ametller, en tot cas.
Can Ametller,
abans que Torre Negra, que de fet és un espai protegit ja per sentència ferma després de 30 anys de litigi, hi ha l'espai de Can Ametller.
Can Cabassa hi ha un projecte,
sí,
també.
Sí, hi havia un projecte.
La qüestió és que aquells camps són de titularitat privada i s'hauran de comprar.
Clar. Però vull dir, per un tema, encara que siguin de titularitat privada els de Torre Negra, vull dir, els de Torre Negra abans es podia edificar, era programable, ficable programable, i que llavors, doncs, en un moment determinat, resulta que necessitaves, jo què sé, ara et dic, 2.000 vivendes, i s'ha reduït, perquè els propietaris van anar reduint la seva edificabilitat i van a reduir a la meitat o a un terç. I l'altre, doncs, ho regalaven a la ciutat. O sigui, ho regalaven, els altres terrenys els regalaven.
És que tenien uns terrenys que no eren edificables, eren programables.
Sí, però en tema que vull dir... Jo no dic que es construeixi, eh? Dic que moltes vegades estem plens de contradiccions,
sí, sí,
perquè els mercats, moltes vegades, per protegir territori, moltes vegades intentem anar a defensar-lo, però no ens n'adonem que moltes vegades doncs, això pot ser una arma de doble fil, no? Jo no dic pas que es vegi, evidentment que no, però arriba un moment que moltes vegades hem de ser molt conscients de que l'Ajuntament hauria de tenir un terreny públic per poder edificar. I això, com que en el mercat no pot anar, ha de fer permutes, ha de fer a buscar solucions perquè d'alguna manera es pugui...
I ara tenir diners, també.
I tenir diners. I també tenir diners, perquè els diners són de tots nosaltres.
Sí, sí, però ja sabem quina és la situació també econòmica, no?
Sí, sí, no, però vull dir que moltes vegades els anuncis de premsa i així, moltes vegades no deixen veure el transfons de la perversitat de com estem vivint, el mercat. El mercat és el que mana tot i, per tant, això...
Tenint en compte...
I si em permets que una altra cosa és que, com sempre, els ciutadans són els que acabem buscant les solucions, el que no ajuda és el compartir vivenda. Perquè molts joves i molta gent no tan joves... estan compartint vivenda.
Sí, no,
i aleshores això què fa? Que aquell pis manté aquell preu. Vull dir, són 1.500 euros i allà s'hi fiquen quatre parelles... Bueno, m'he passat, no? Dos, tres...
Bueno, hi ha l'altra modalitat, no, que és el lloguer per habitacions, que també, exacte, hi va haver la polèmica en aquesta ciutat, que una immobiliària,
això no ajuda, que
de la ciutat
baixi,
va treure els habitatges de lloguer.
L'estudiant de torno, és clar, li dones un cop de mà perquè d'alguna manera pugui...
No, però ja no són estudiants. És que són parelles.
El problema, una cosa és compartir, en jo crec, no, en determinada etapa de la vida, que és necessari, com és quan estàs estudiant, i que, de fet, ho fas amb gust, per entendre'ns, no? Un pis d'estudiants compartit, per poder permetre't un pis, i comparteixes en gust, l'altre problema és haver de compartir perquè no tens alternativa de viure tu amb la teva unitat familiar, siguin, exacte, les persones que siguin des d'una a moltes, en un pis.
I això encara greuja més el problema, perquè mai baixaran els lloguers. Si el propietari continua cobrant 1.500 euros i allà hi ha dues famílies, doncs estem, vull dir, estem anant en contra nostra.
Per tant, l'única... tot i que les persones que conviuen en pisos és per una necessitat econòmica
i no per una
decisió.
Només em faltaria que...
Per tant...
No són ells l'objectiu, eh?
Entenc que cal una reforma de la legislació. El Dani ho apuntava. Des del 2003 hi ha la primera llei de l'habitatge en període democràtic. Hem vist que aquesta primera llei té diferents escletxes, per dir-ho d'alguna manera. Una d'aquestes és aquest lloguer de temporada, que en ciutats com Sant Cugat i altres d'alta demanda, com poden ser Barcelona, doncs estan impactant negativament en el parc de l'habitatge i en el lloguer de llarga temporada. Com s'aborda aquesta situació des de l'administració, que és que té el poder per legislar i fer complir aquesta legislació?
La llei és tímida perquè no aborda la qüestió clau, que és, per mi... que és el règim sancionador. O sigui, fa alguns moviments, i ara s'han fet alguns moviments, no?, de dir, anem a sancionar la gent que es dispara, per exemple, un 30% al preu del lloguer per damunt de l'índex de referència. Un 30%, no estem parlant d'algú que es passa una miqueta. Passa un 30%.
Especula.
Però, clar, això encara és... O sigui, s'ha de fer efectiu aquest règim sancionador. Jo crec que sí que hi ha d'haver un mecanisme corrector per part de les administracions públiques i de l'Estat, perquè les mesures tímides no estan funcionant, i ara ja ho tenim un històric, és a dir, ja hi ha hagut una llei de l'habitatge, portem un any i mig, gairebé dos, i no hem millorat el problema. Potser hem pitjorat i tot, no? Uh-huh. Llavors, què cal fer? Doncs apostar clarament per aquest règim sancionador. Després hi ha tota la part, diguem, d'immobiliàries així, que diuen, no, s'està criminalitzant el propietari, no sé què... Jo no compro aquest discurs de la criminalització de propietari. El que s'ha de fer és baixar els preus. I si no baixen perquè el mercat no regula tot això que ho diuen, regular, no? Doncs ho sento molt, però caldrà intervenir al mercat.
Jo crec que el punt de referència és mirar els sous. Si tu
no
mires uns sous, clar,
doncs
si, l'altre dia, arrel del que va passar a Barcelona a la casa
Ursola,
que va sortir un noi allà amb tota... No, és que jo pago de lloguer 1.400 euros i considero que està bastant bé. I vaig pensar... I algú altre deia, perdona, hi ha gent que no guanya 1.400 euros. El qual vol dir que allà no era aquell 33% que tu parlaves, sinó que és el 100% del sou d'una sola persona. I era un pare que portava una nena a coll. O sigui que vol dir que alguna cosa no rulla. Si els salaris no estan ordenats en proporció al que és la despesa de la vivenda... Què farem? Tots tenda de campanya.
De fet, com que s'ha fet evident aquestes escletxes que té la llei, doncs que no ha estat prou ben feta, i sempre allò que es diu, no?, feta la llei, feta la trampa, a partir del juliol tots els lloguers de temporada hauran d'estar registrats en un sistema estatal. Creieu, en tot cas, que aquesta mesura ajudarà a regular una mica la situació o serà insuficient?
No, de fet, són mesures que es posen, però clar, no pots posar unes mesures que després vagin en contra de la Constitució. Dels drets...
Però la Constitució també parla del dret a un habitatge digne.
No, sí, però vull dir, moltes vegades doncs, fas unes lleis i resulta que després te la tomben perquè el Constitucional diu que està fora de llei. Que moltes vegades aquestes coses són molt més complicades, no és tan senzill, diríem, no? I llavors arriba un moment que dic, en el cas de valorar tot, el que sí que ha de fer és un règim sancionador, evidentment, i unes normatives que d'alguna manera ajudin a que els preus puguin baixar.
El règim hi és, em sembla que calcula sancions de fins a 900.000 euros en els casos més greus. El problema és si són efectives o no són efectives i a partir de quan són efectives.
Això del 900.000 euros és un, una llança per fer por. Dic, no,
m'agradaria, o sigui, jo vull saber si hi ha alguna sanció. No,
exacte. Sí,
bueno, però això són pels grans tenidors.
Això ho acabo de veure, això.
Tenen 50.000 lloguers.
I potser ni això, així, no? Perquè el tema del règim sancionadors són més de paraula que d'efecte.
Sí, sí.
Bueno, perquè, bueno, jo a la banda meva particular del tercer sector, que les empreses estan obligades a fer la reserva del 2%
dels llocs de treball.
Exacte, i el règim sancionador és, bueno, ja ens ho mirarem.
Sí. No, jo, per exemple, deia la casa Ursulà, que l'ha comprat l'Ajuntament,
sí,
que em sembla bé.
Amb Habitat 3.
Eh?
Amb Habitat 3.
He canviat el número.
Sí.
Han fet amb Habitat 3, que és la fundació aquesta. No, que està bé, però a mi el que em preocupa és si deixen aquelles persones que viuen allà, per exemple, la façana...
Hi ha lletra petita, també.
Per això, la façana, el manteniment, totes aquestes, qui ho pagarà? Evidentment, anirà a càrrec de l'Ajuntament o anirà a càrrec dels llogaters?
És que un llogater no s'ha de fer càrrec de...
Clar, perquè no és el propietari. Per tant, el manteniment d'aquella casa també tindrà que...
Sí, però li poden aplicar una part. O sigui, hi ha una part de les reformes que es fan de manteniment amb una... O si més no, era així abans, igual ho han canviat.
Quan el propietari ho fa el propietari.
Ho fa el propietari, però pot aplicar una petita part...
De,
clar, en el lloguer repercutir-ho, perquè al cap i a la fi estàs... millorant les condicions de la vivenda, sempre i quan siguin millores justificades, eh? Això sí, sí, abans sí. Era així. Ara,
desconec, la veritat, si això encara és així. En tot cas, crec que és obligació del propietari. Podríem parlar del cas de Lluís Companys en aquest sentit.
Sí, per això et dic, vull dir que moltes vegades... No, que hi ha coses que hi ha la lletra petita i vull dir, a veure, aviam de quina manera doncs poden, perquè clar, si hi ha gent que està pagant només 400 o 600 euros del pis aquell, teòricament estarà disposat a pagar 200 o 300 euros més perquè, evidentment, s'ha d'arreglar el pis, o sigui que tot va pujant, no? Tot va augmentant i no és tan fàcil, no? I
no.
Ara, a més, ara sortiran 50 cases...
En tot cas, que no soluciona el problema de l'habitatge.
No solucionés el problema, aquest tema, no?
I, per tant... maneres, això que deia l'Alba del sistema estatal aquest, a mi em sembla interessant perquè, al final, el que està passant és que, com que l'habitatge és competència de les autonomies, cadascú fa una mica el que vol, no? I aquí a Catalunya, per exemple, que som la comunitat autònoma que està complint més la llei d'habitatge, clarament,
sí, sí.
I s'ha notat una petita baixada, és un dels llocs on s'ha notat una petita baixada en el preu de lloguer, en altres comunitats autònomes és inexistent, per exemple, a Madrid. Llavors, clar, aquí, si tenim una llei d'habitatge que ningú compleix perquè tothom té la competència delegada, ja hi som un
altre
cop, no? Ja tornem a tenir el desgavell aquest de que depèn d'on visquis, et va bé o no et va bé, o t'apliquen o no t'apliquen, o et castiguen o no et castiguen, no? Llavors això, jo penso que sí que s'ha de corregir per part del govern estatal. No sé com, no sé si el sistema és aquest.
Però hem de pensar
però...
que també són les grans urbes les que tenen més afectació de tot això, perquè tu te'n vas a la Espanya, com es diu allò?
Vaciada.
I els lloguers són de 200 euros al mes, i aleshores, clar, allà poc pots regular, m'entens? Sí.
Vull dir, en tot cas, més enllà de les grans ciutats i l'àrea metropolitana de Barcelona, és una situació que és extrapolable en aquelles zones on la gent hi té segones residències.
També.
Estem parlant, per exemple, de muntanya, Puigcerdà i la Cerdanya,
senyor.
O la Costa Brava, on és molt difícil per la gent que viu allà i vol viure allà
o
tot l'any.
O les Illes Balears, també.
O les Illes Balears.
Sí,
que la gent no pot viure.
Exacte.
Clar,
vull dir,
sí.
Que al final es va extrapolant en diferents sectors i en diferents punts del territori. Es parla moltes vegades de la protecció del propietari, no? Jo crec que també s'hauria de parlar de la protecció del llogater. No sé quines mesures legislatives creieu que es poden utilitzar i implementar per tal que les dues parts hi hagi com un equilibri just en la protecció dels drets i deures, que també són els deures.
De fet, la propietat privada existeix. I, per tant, està regulada.
I està protegidíssima.
I està protegida.
Vull dir que no pateixin els propietaris.
No pateixin els propietaris. I els petits propietaris, també,
això, que
no pateixin.
No han de patir. Tant, és que és un fals discurs.
El problema és el que lloga...
Evidentment, no hem vist expropiació encara,
Sempre comento que estem en una societat que ha adquirit molts drets i, per tant, hem guanyat molts drets i, per tant, ens hem de felicitar per tants drets que tenim, que jo penso que en tenim molts, però no ens donem del privilegi que això pot representar. O sigui, jo penso que estem en l'era dels deures. En certa manera, hauríem de ser molt conscients, tots plegats, dels deures que tenim individualment davant d'una societat que ens ha donat una quantitat de drets importants, no? I això és molt complicat d'explicar, perquè, esclar, i de fer. Això perquè, clar, que... moltes vegades aquesta generositat que necessitem, sobretot la gent que tenim una certa vida bastant acomodada, aquí a Sant Cugat, que òbviament és la majoria, doncs hem d'intentar començar a compartir coses que d'alguna manera doncs hem guanyat durant tants anys de lluita, no?
Sembla una mica complicat, però... una mica complicat també en un context social una mica on l'individu passa per davant del col·lectiu, no?
Sí, clar, clar.
A nivell d'ètica col·lectiva, que sembla que la pandèmia semblava que allò que deien, que sortirem millor, sortirem més bé, reivindicava una sanitat pública i de qualitat... tot plegat, però sembla que tornem estant en aquest punt de l'individu per damunt del col·lectiu.
No, i que hi ha una ofensiva contra drets, també. O sigui, tu que parlaves ara de drets i deures, també hi ha gent que vol tirar
limitar
cap enrere, drets. Llavors, això també s'ha de posar sobre la taula. Vull dir que els drets no estan garantits al 100%, Vull dir, això és una cosa que
No, que... totalment d'acord, però vull dir, però existeixen els drets.
Sí, sí.
Per tant, els hem guanyat a pols.
Els hem guanyat,
però... I cal lluitar per
però
no
perdre'ls. Però també, jo crec que el que també vols dir és que tenim drets, però també tenim obligacions.
Clar, sí,
obligacions. I per tant,
clar.
En tots els aspectes, vull dir, ja que volem i hem guanyat, afortunadament, molts drets, doncs que complim amb les obligacions. Sí, i de fet, hi ha aquella llei de que el no conèixer l'obligació no t'exime de la responsabilitat de complir-la.
Jo canvio la paraula obligacions per deures, que és diferent. Una cosa és una obligació imposada,
sí,
i una altra cosa és el deure personal, des d'un punt de vista moral, ètic.
Sí.
I, per tant, això és el més complicat, no?
Sí.
Que ens adonem compte de que aquí a Sant Cugat som una societat del benestar, que hem aconseguit amb tots els esforços nostres, evidentment, però que, evidentment, doncs, tenim una part del deure que hem de complir. I, per tant, aquest deure hem de veure aviam quin és, no? Cada un de nosaltres tenim els nostres deures individualment, no? Per tant, podem tenir uns valors en el qual diferent un amb un altre. I, per tant, el meu deure és... doncs estar en una entitat per intentar tirar endavant la cultura, la vida social, i una altra doncs serà doncs estar a prop doncs de les persones desvalgudes o el que sigui necessari. I per tant, hem de dir doncs aquesta posició personal és el que hem d'intentar, hem de dir doncs transmetre a tota una societat que verdaderament doncs necessita aquesta generositat, no? Llavors, això és molt complicat de fer, no?
Tenint en compte que ha sortit a sobre la taula que amb els terrenys de titularitat pública no n'hi ha prou, que amb el ritme que avança, o el poc ritme que avança la construcció d'habitatge de protecció oficial, no n'hi ha prou per solucionar el problema, creieu que s'han d'establir algun tipus de sinergies público-privades entre l'administració i el sector privat per garantir la creació d'habitatge a preus assequibles? Es parlava de l'obligatorietat de les noves promocions dedicar el 30% a habitatge protegit, que fos gestionat a través de l'administració, per exemple. És una del...
és que és
entenem que és un problema que no...
És essencial que l'administració i el privat doncs pactin i facin les coses.
Vagin de la mà.
Vagin de la mà. No poden,
fins
no...
a on arriben uns, clar, i fins a on arriben els altres.
Clar,
sumem esforços...
La seva feina.
Exacte.
Seva feina.
Hauria de ser la seva feina. Clar. Tant, hauria de ser la seva feina. Jo crec que aquí has tocat amb el que realment és molt necessari i, de fet, a qualsevol fòrum que vagis, que es parli de temes de vivendes i d'altres tipus de col·laboracions, la col·laboració pública o privada és imprescindible. Sí, sí. És imprescindible.
És que si no és el campi qui pugui, i el campi qui pugui ja sabem on ens ha portat. O sigui, és així, no? Llavors, per això, jo totalment d'acord que s'ha de fer aquesta mena de col·laboració, perquè no es pot deixar tot
la mà del mercat.
No, s'ha de buscar aquesta col·laboració, evidentment.
Exacte.
I, evidentment, la cosa pública aquí ha d'intervenir perquè estem veient que la situació no redreça.
Una col·laboració que potser s'haurà de fixar per llei, perquè a vegades les ganes de col·laborar del sector privat són més baixes que les necessitats. No?
Perquè el topall aquest del 30%, per exemple, ja s'està dient que balla, que està ballant. A Barcelona, per exemple, a Barcelona ciutat. Home, doncs, si treus el topall aquest, ja és un festival, això. No? Llavors, jo crec que sí que s'ha de mantenir, no?, aquest tipus de mesures i de col·laboració. encara que sigui forçada, eh?
I transparent.
La política, és que tenim la noció de... Perdó, que la política és una baralla de desvesores, com diuen, no? I per tant estem en una situació, anem a dir, que no
entenem,
anem a dir...
Que...
La política es pacta i s'ha de tenir, anem a dir, molt clar, que realment doncs, s'ha de cedir perquè després puguis tirar endavant. S'ha de cedir per tirar endavant. I això...
I a vegades toca cedir uns i a vegades toca cedir uns altres.
A vegades la política no cedeix perquè llavors juga la cadira. No.
I la cadira està molt ben pagada.
No, també fa la seva feina. Jo
sí, i tant.
Una llança als polítics perquè resulta que ara tots són molt mans. No, la política és molt complicada, molt difícil.
Molt.
I la gent que està a política ha d'entendre que realment és molt complicat. No és una cosa gratuïta.
Mirada llarga.
Mirada llarga,
polítiques generals i les d'habitatge en particular, perquè la situació és...
I tot el que afecti a la ciutadania.
Mirada llarga i mirada curta.
Vocació de servei.
Sí, vocació de servei. Exacte.
Fet aquesta petició als polítics que ens escoltin, que és una reivindicació que s'obre sovint, ens acomiadem. Avui és el Dia de la Dona i la Ciència, un dia que serveix per fomentar i visibilitzar la vocació científica, tecnològica, en l'enginyeria i les matemàtiques de les dones. Que malauradament encara no hi ha equitat tampoc en aquest sentit. Parlarem amb la Marta Vila, biòloga especialitzada en migranya. Parlarem de la seva carrera i també de les dificultats que hi ha perquè les nenes i les joves tinguin referents en el món científic. Moltes gràcies, Lluïsa, Dani i Albert. Que tingueu molt bon dia.
Gràcies a tu, bon Alba.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'11 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència, amb l'objectiu de visibilitzar i reconèixer les contribucions de les dones en el camp de la ciència i la investigació, així com promoure la igualtat en aquest àmbit. Per parlar de tot això i la seva trajectòria professional, tenim amb nosaltres la Marta Vilà, biòloga dedicada a l'estudi de la migranya. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quan nosaltres estudiàvem, pràcticament no es mencionava cap dona científica, la Marie Curie com a molt i para de comptar. No sé si vas sentir en algun moment que aquesta manca de referents et limitava a l'hora de decantar-te cap a una carrera, cap a una vocació més científica.
Tens tota la raó del món. La veritat que hi ha hagut una manca de referents de dones en moltíssims àmbits, però en l'àmbit de la ciència encara fins i tot a dia d'avui passa, no? Jo he de dir que vaig tenir molta sort perquè des de casa vaig tenir un referent que va ser el meu pare, que va estudiar ciència, i vaig tenir la referent de la meva mare, que també ho va fer. Igual que vaig tenir tietes que també es dedicaven a la ciència, no? O sigui, el que no vaig poder trobar fora ho vaig trobar dintre de casa. Però la sort que vaig tenir jo, moltíssima gent, moltes dones, moltes nenes, no ho han tingut mai, no? Llavors, jo crec que això ha tingut un impacte molt gran.
De fet, avui reivindica, no?, les carreres tant científiques com tecnològiques, com les enginyeries i també les matemàtiques. De fet, si ens traslladem a les facultats on s'estudien aquestes disciplines, possiblement veiem encara que estan molt masculinitzades. En el teu cas, en la biologia, també era un entorn masculinitzat o hi havia més parietat?
A biologia hi ha bastanta parietat. La veritat que les carreres més de bio, o sigui, biomedicina, biologia, veterinària, medicina, totes aquestes carreres, hi ha... Jo no et sé dir números, però jo m'atreviria a dir que, almenys a la meva època, quan vaig estudiar jo, hi havia més dones que homes. Però és veritat que a la resta, per exemple, les enginyeries, jo tenia alguna companya que estudiava enginyeria i eren una gran minoria. Enginyeries, matemàtiques, moltes ciències... les dones són una gran minoria.
No sé si això es trasllada també en l'àmbit laboral. De fet, tu fas investigació. En alguna ocasió t'has sentit com discriminada pel fet de ser dona o has treballat en entorns masculinitzats o això no passa?
Doncs la veritat que jo crec que amb el que et diré veuràs una mica quina és la nostra situació. Com t'he dit, bé, jo em dedico a fer recerca en el camp de la biomedicina. Treballo a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. I com he dit, és un ambient bio, per tant, la majoria de personal són dones. El que passa és que et trobes la majoria de grups tenen un cap que és un home, el que mana és un home, i tota la resta són dones. I això és una majoria que et trobes no només en aquest institut de recerca, sinó en molts altres llocs, no? Perquè la gran majoria d'estudiants predoctorals, els investigadors postdoctorals, la gent més sènior, són dones, i a sobre la gran majoria tenim un cap. Ara, des de fa poc, he de dir que el nostre institut de recerca el dirigeix una dona, una doctora, però fins ara havíem tingut només directors. O sigui, ens trobem amb el que passa en molts altres àmbits, no?
Sí.
Que el de sobre és un home i la resta som dones.
Que es fa difícil d'entendre tenint en compte, no?, que la majoria d'investigadores són dones.
I sí que he de dir que en els últims anys s'estan posant bastant les piles amb el tema d'intentar ser més, de no discriminar a la dona amb temes com, per exemple, nosaltres, la majoria dels diners que tenim, els nostres sous, moltes vegades, o la gran majoria de vegades, venen de beques que demanem a organismes externs. Llavors, aquestes beques tenen en compte el que tu has fet en els últims anys, no? Els mèrits que has aconseguit, mèrits científics, doncs publicacions, o si has participat en conferències, etc. Doncs fins fa uns anys no es tenia en compte, per exemple, si una dona havia sigut mare, l'avaluaven igual que una persona que no havia passat per la maternitat o igual que un home, no? Llavors sí que hi havia moltíssima discriminació. I ara, per sort, tot va començar a nivell europeu, que sempre són els que van més avançats des de la Comissió Europea, i van començar a tenir en compte aquest fet, no? I això ens ha permès que almenys les dones que hem sigut mares doncs puguem competir amb altra gent que no ho ha sigut i no han tingut aquest impacte.
Parlàvem d'aquest ambient, d'aquests pocs referents que compartíem, que havíem tingut sobretot a la infantesa i en la nostra educació, a l'escola i a l'institut. Com creus que això afecta a l'hora de prendre decisions per part de les nenes i les joves d'avui en dia a l'hora de decidir quina carrera professional volen fer?
Aquesta manca de referents, no?
Sí, jo crec que és això. O sigui, si tu no tens un referent, és que no t'hi pots posar a la pell, no?, de ser una científica. Si no has vist mai una científica, o sigui de l'àmbit que sigui, tant de les matemàtiques, d'enginyeria, de biomedicina, del que sigui. O sigui, jo crec que realment són molt importants els referents. I a més que hi ha dones en tots els camps, o sigui, que se les podia fer més visibles, no? Però crec que sí, que tenen té un impacte molt important amb la decisió que prenen les nenes, sí.
Tenim aquesta data, no?, aquest 11 de febrer, que cada any ens serveix per dedicar-lo a la dona i la nena en la ciència. Creus que és important encara, sembla mentida, a 2025, visibilitzar les dones científiques?
És molt important, perquè és una feina que no s'ha fet i l'hem de fer. L'hem de fer perquè s'ha de normalitzar, s'ha de visibilitzar. Jo crec que és molt, molt, molt important. I crec que és important fer-ho a tots els nivells, no? Doncs a l'escola, a nivell de primària, a nivell de secundària, al batxillerat, no? Fer-ho i fins i tot més endavant, o sigui, anar-ho fent, perquè al final les dones ens ho hem de creure que podem i podem arribar on sigui, no? I veient els referents, jo crec que és el que ens pot motivar a superar els diferents obstacles que ens podem trobar.
A banda d'aquest dia, Marta, més que merescut el calendari internacional, també hi ha associacions i organitzacions que treballen per la igualtat de la dona en l'àmbit científic i ho fan cada dia, com és el cas, per exemple, de científiques.cat. No sé si coneixes aquesta iniciativa o si has participat d'alguna manera.
Mira, aquest any és el primer que hi participo. No n'havia sentit a parlar perquè durant molts anys he estat treballant fora, he estat al Regne Unit, i és una iniciativa que va començar quan jo estava fora. I aquest any he sentit a parlar i col·laboro. L'altre dia vaig estar fent una formació amb elles i explicaven una mica la seva història, no? I es van iniciar, això, diria, fa 8 anys, el 2017, crec, el seu objectiu era aconseguir 100 científiques que anessin a 100 escoles per, el que dèiem, visibilitzar el fet que una dona pugui ser científica i que veiessin que és una persona normal, que és una dona, que té la seva feina, que és la ciència, i té altres, doncs, tots els altres aspectes d'una persona, no?
Aquests referents.
Sí, exacte. I ha sigut tot un èxit, la veritat, la iniciativa, perquè van començar, o sigui, el primer any ja van aconseguir ser 100 científiques voluntàries i 100 escoles que participaven, i aquest any porten ja més de 500 científiques que hi han volgut participar i més de 500 escoles, també. O sigui, realment hi ha un interès per fer-ho per les dues bandes, no? O sigui, tant les científiques volem que se'ns vegi més i volem ser referents per les nenes, com les escoles també li veuen la importància que té.
Doncs ho celebrem i que segueixin creixent aquestes experiències. Ara ho apuntaves, quan va néixer científiques.cat, ens deies que eres al Regne Unit. Parlem, si et sembla, de la teva trajectòria professional. Fa més de 15 anys que investigues sobre la migranya. Què et va fer decidir per especialitzar-te en aquest camp?
Doncs va ser una mica la casualitat, sincerament, perquè jo quan vaig estudiar la carrera em volia dedicar a la genètica i va donar la casualitat que vaig trobar una plaça en un grup que estudiava la genètica de la migranya. I vaig trobar un tema interessant i a la que m'hi vaig anar posant, vaig anar informant-me, vaig anar llegint i em vaig anar fent més experta en el tema, vaig decidir que volia dedicar la meva carrera a aquest tema científic.
Et sembla si expliquem una mica què és exactament la migranya? Perquè segur que tots ens ve al cap, mai millor dit, no?, que és un tipus de mal de cap. Però si ens pots explicar exactament què és i si hi ha algun perfil de persona que tingui més tendència a no patir-ne.
Sí. Mira, la migranya tothom es pensa que és un mal de cap molt fort. I això és veritat, és un mal de cap molt fort, és una cefalea, nosaltres diem, incapacitant. Això vol dir que no et deixa fer les teves tasques del dia a dia. Doncs no pots anar a treballar, no pots socialitzar-te, moltes vegades no et pots ni aixecar del llit, no? Però és que a part de la cefalea és un dels símptomes de la migranya. Però la migranya és una malaltia molt més complexa que implica molts altres símptomes, com per exemple implica una fatiga molt pronunciada, o sigui, sents un cansament molt fort, molta gent té nàusees i vòmits, i altres símptomes, doncs, per exemple, dificultat en concentrar-te, canvis d'humor, o sigui, hi ha tot de símptomes associats a diferents parts del cervell, no? Perquè s'han fet diversos estudis que han vist que en aquesta malaltia hi ha moltes parts del cervell que es veuen afectades. I a qui afecta més aquesta malaltia? Doncs a les dones. Uh-huh. I afecta per cada tres dones afecta un home. I sobretot, el que és més important és que afecta més en l'època més activa de la vida de les dones. O sigui, en l'època en la que treballem, en la que moltes formem família i ens impedeix doncs, fer moltes de les tasques que hauríem d'estar fent.
Ara que apuntaves a Marta, que afecta majoritàriament a les dones, no sé si creus que està relacionat el fet que la poca investigació que hi hagi al respecte sigui perquè hi ha aquest biaix de gènere com hi ha en altres patologies, per exemple, com l'endometriosi o patologies ginecològiques.
Sí, nosaltres creiem que sí. De fet, és una de les malalties neurològiques més comuns de tot el món i és una de les que s'inverteixen menys diners pel que fa a la recerca. O sigui, realment...
És inversament proporcional, doncs.
Exacte, podríem dir que sí. I nosaltres estem convençudes que si fos una malaltia d'homes, segurament ja sabríem quina és la causa i tindríem el tractament estrella, no?, que encara no el tenim.
Quins avenços científics hi ha hagut en els últims anys respecte al coneixement i també al tractament de la migranya?
Doncs mira, justament fa 4 anys es va donar un premi que es diu Brain Prize, que és com si diguéssim el Premi Nobel de la Neurociència, el que passa que no el dona la mateixa acadèmia, uh-huh. El van donar a investigadors que han dedicat tota la vida a estudiar una molècula que està associada a la migranya. La seva trajectòria va començar fa més de 30 anys, i que va ser quan van descobrir aquesta molècula, i durant aquests 30 anys el que han aconseguit és fer uns tractaments que estan enfocats a reduir aquesta proteïna. I aquests tractaments, de moment, són els que estan funcionant millor per la migranya, perquè són els primers que realment estan dissenyats per la migranya. El que passa que fins i tot aquests tractaments només estan funcionant aproximadament a un 50% dels pacients. Uh-huh. O sigui, encara tenim un percentatge d'eficiència molt, molt baix.
Hi ha marge, doncs, per seguir investigant.
Sí. Exacte.
Fins a quin punt es considera que la migranya pot tenir una base genètica? No sé si s'han identificat gens específics, per exemple, relacionats amb l'aparició.
Doncs mira, el nostre grup fa ara ja uns... Doncs, més o menys des que vaig començar jo, fa uns 15 anys, que forma part d'un consorci internacional que estudia la genètica de la migranya. En aquest consorci participen molts grups de diferents països del món, no només d'Europa, i gràcies a aquesta col·laboració, no, mundial, hem pogut publicar diversos estudis on hem trobat diferents gens candidats que estan associats a la malaltia. Uh-huh. O sigui, per primera vegada vam poder confirmar que realment és una malaltia genètica, perquè la gent que ho pateix sap que dintre d'una família, quan hi ha una persona que pateix migranya, no és l'única, o sigui, es veu repetit en les diferents generacions, i es van poder identificar això, algun dels gens que hi estan implicats. Ara, a partir d'aquestes identificacions, doncs, s'han anat fent altres estudis per veure si algun medicament es podria enfocar cap a aquests gens, no? I és una mica la recerca que s'està fent ara.
Quan ens explicaves al principi una mica quina és la sintomatologia de la migranya, ens deies que podia ser incapacitant, no? Sí. I que més afectava majoritàriament a les dones, si no m'equivoco, 3 dones per cada home.
Exacte.
I en aquesta etapa que podríem dir més productiva de la vida, en què treballem i creem les nostres famílies. Això pot afectar d'alguna manera també la salut mental de les persones que pateixen la migranya?
Sí, té un impacte molt fort i, mira, és un tema que nosaltres també ara fa uns anys estem treballant, bé, no només nosaltres, altres grups també d'arreu del món. Nosaltres, per exemple, quan els pacients venen a consulta, se'ls pregunta, se'ls passen tota una sèrie de qüestionaris per veure si tenen algun tipus de trastorn mental, també. Uh-huh. I ja hem vist des de fa temps que hi ha una predisposició molt més alta a patir depressió i a patir ansietat. El que estem intentant estudiar ara és veure quin és l'ou i quina és la gallina, no? Què ve primer, la depressió i l'ansietat i després ve la migranya, o si primer ve la migranya i després ve la depressió. I estem una miqueta intentant desxifrar això ara.
I quin seria l'objectiu últim en relació amb les investigacions que esteu fent al teu grup i d'altres amb la migranya? No sé si fins i tot us plantegeu que es pugui arribar a erradicar.
Home, és el nostre objectiu. Poder-ho erradicar seria l'objectiu ideal, no? El que intentem crear-nos objectius més petits que puguem assolir. Llavors,
De mica en mica.
Sí, exacte, de mica en mica. La recerca és molt lenta, ja s'ha de tenir molta paciència i, exacte, s'han de tenir objectius realistes. Llavors, el nostre objectiu realment és poder conèixer més la malaltia per poder desenvolupar noves dianes terapèutiques, nous medicaments que puguin ajudar més a la gent que ho pateix i que puguin tenir menys efectes secundaris. Llavors, a part d'això, que això ho anem fent en diferents projectes, també a nosaltres ens interessa molt entendre quin és l'origen de la malaltia, no? Perquè creiem que si pots entendre quin és l'origen, doncs potser sí que el podem erradicar.
Seria la millor manera. Ens ho explicaves a l'inici de la conversa, que vas viure al Regne Unit. Sempre t'has centrat en l'estudi de la migranya, però pel que ens expliques t'has hagut de moure molt i vas estar uns anys treballant a Londres, si no m'equivoco.
Sí, exacte. Sí, malauradament en el nostre país no es donen molts diners amb la recerca. I just vaig viure la crisi de l'any 2009-2010, en el que tot va ser un desastre, no?, aquí. I jo just havia acabat la tesi i llavors l'única opció que tenia en aquell moment va ser marxar. El que jo tinc molta sort perquè he pogut marxar i després he pogut tornar. Ara ja farà 4 anys que sóc aquí. Però és la realitat de moltes de les investigadores i dels investigadors d'aquest país. Moltíssims hem hagut de marxar, tant per voluntat pròpia com per no voluntat, perquè
per
era l'única opció que ens quedava, exacte.
No sé com va ser l'experiència al Regne Unit, no?, davant d'aquesta denúncia que es fa moltes vegades des de l'àmbit de la investigació i la ciència, de la manca d'inversió que hi ha en aquest país. Al Regne Unit creus que hi havia més recursos disponibles? Les condicions laborals eren millor? Fins i tot també el reconeixement social de la tasca que feu?
Les condicions laborals eren millors i hi ha més inversió en recerca, sí, això segur. I el que també, o sigui, el reconeixement, no sé què dir-te, perquè potser no és tan diferent com aquí, però la resta de condicions sí que són molt millors que aquí a Espanya.
I per què creus que hi ha tan poca estabilitat laboral aquí a l'Estat espanyol en aquest camp de la investigació científica, que sembla que sempre us hagueu d'estar buscant la vida per trobar beques, per trobar alguna manera per seguir treballant, no?, després de tota la feinada que heu fet?
Sí, a més, això fa que molta gent vulgui deixar la ciència i se'n vagi a un altre camp, perquè tens inestabilitat, els sous que cobres comparats amb altres camps són molt més baixos i la gent, al final, no vol estar patint, no? Doncs jo crec que aquí a Espanya no se li ha donat la importància que té, no s'hi ha volgut invertir en cap dels governs, ni governs de dretes ni governs d'esquerres. Sempre es fan promeses, però al final s'acaba retallant sempre en el mateix, no? Ja et dic, les retallades de les crisis que hi van haver l'any 2009, el 2010, el 2014, doncs van afectar moltíssim la ciència i mai s'ha tornat al nivell d'abans d'aquestes retallades, no? O sigui, ara hauríem d'estar millor que abans, perquè teòricament cada any, no?, hi hauria d'haver una mica d'inversió més, però és com que sempre anem enrere, no? Llavors, hi ha uns dèficits tan grans que no hi ha manera de posar-nos al nivell que hauríem d'estar.
I a títol personal, Marta, no sé si com vius tu aquesta inestabilitat, diguéssim, que hi ha en l'àmbit de la investigació i la ciència, d'haver d'estar buscant beques i projectes per continuar amb la teva tasca i continuar investigant, que al final és una cosa que revertirà en la salut de totes les persones.
Mira, al final, els que tenim la feina aquesta per vocació, jo crec que ens agrada tant que mira, ens hi adaptem i lluitem i ho anem traient, no? Però ja et dic, hi ha molta gent que és molt vàlida i que estaria fent una feina increïble i que malauradament ho deixen per no haver de tenir aquest patiment, no? Llavors, espero, no sé, a veure si en els següents anys aconseguim que algú vegi realment el paper que té, no?, la ciència i la investigació, perquè semblava, quan vam tenir la crisi de la Covid, semblava que tothom hi estava molt d'acord, no?, que la investigació era molt important i s'havia d'apostar per aquí. Però igual com ha passat amb el sistema sanitari, que també semblava que hi havien d'invertir, doncs al final no ho van fer. Llavors, no sé què ha de passar perquè algú se n'adoni, no?, de la importància que té tot aquest camp.
Marta Vila, biòloga dedicada a l'estudi de la migranya, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia de la nena, la dona i la ciència. Tant de bo puguem anar vivint molts anys, però no perquè s'hagi de reivindicar, perquè els referents hi són i cada vegada sou més, que cada vegada sigueu més les dones que estigueu dirigint també els estudis, i que hi hagi més inversió en aquest sector. Si tens novetats en el tractament de la migranya, estarem encantats de sentir-los, també.
I tant, i tant. Moltes gràcies, Alba.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.